de comèdia amb Eduard Gené. It's like show business, like no
business I know. Everything about... Sona la música que parla del show business i vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tampoc tindrem amb nosaltres a la companya Isabel Castro. Per què? Us preguntareu. Però si ja va tornar a Panamà. Doncs no hi és perquè no l'Isabel Castro, sinó la Gisela Figueres està treballant i la veureu a la televisió al programa sensacional de Després de Dinar, La Riera. Però abans, escolteu... La homilia de la Molta Comèdia. Avui, un clàssic, dos clàssics, tres clàssics. Estimats germans de les arts escèniques, el dissabte passat vàrem tenir ocasió de reveure el Teatre Auditori de la ciutat Don Joan o el Festí de Pedra de Jean-Baptiste Poquelin, més conegut com Molière. Una obra estrenada l'any 1665, o sigui en fa 351, o sigui, un clàssic. El Pompeu diu en la seva primera accepció de clàssic, dit de l'autor o de l'obra que es té com a model digne d'imitació en una literatura, en un art. I el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, en la seva segona accepció, remarca, dit d'un autor o d'una obra que ha representat una maduresa o un moment culminant dins d'una literatura, dins d'un art, i que es té com a model digne d'imitació. Aquesta obra, Don Joan, l'havien representat al TA l'octubre de l'any 2001, gairebé fa 15 anys. Aleshores, el director va ser Ariel García Valdés. La traducció i versió era de Carme Josep Maria Vidal i l'actor que representava Don Joan, en Lluís Omar. Recordo clarament una escenografia que representava un rocam al llarg de tot l'escenari on els actors i les actrius circulaven amb les dificultats pròpies de les irregularitats del terra. Una escenografia de Jean-Pierre Berger, un francès amic de l'Aliel, el director que, nascut a França, fill d'exiliats polítics espanyols, on viu i treballa habitualment. Els personatges, vestits amb intenció de ser intemporals, representaven els personatges escrits per Molière, deien els textos escrits per Molière, en un llenguatge català, diguem-ne, modern, però les situacions no eren molt diferents de l'original. O sigui, que per entendre'ns, les paraules casaven amb la visió física d'actrius i actors. David Selves, director de La Cosa, que es va representar el passat dissabte, va anunciar en la seva presentació al Teatre Nacional de Catalunya un incís, no pas absurd, perquè una producció d'una empresa privada, la Brutal SL, es fa al TNC? Continuo. Deia que David Selves es va presentar l'obra, va dir que amb qualsevol text es pot fer el que es vulgui. Quan sents una afirmació com aquesta, jo em poso a tremolar. No de por, d'indignació. I la veritat és que, efectivament, han fet el que hem volgut. Ell, en Selves, el Sergi Pompermayer, la Sandra Monclús i la Cristina Genevat, que, per cert, la Cristina Genevat, feia de Doña Elvira fa 15 anys i ara, tot i que ara que està una mica més grandeta que l'any 2001. Quin és el resultat? Doncs un text canviat, com a mínim una tercera part. Una situació física absolutament tergiversada que fa incomprensibles determinades situacions. Un llenguatge actualitzat, entre cometes, en plan argot de Can Fanga, on a continuació es diu un text original on es parla de l'honor de la família. L'honor, companys! En una època que això sona a xinès, amb perdó dels xinesos, tot sigui dit, etc, etc, etc. També diu el senyor Selves que cal acostar els clàssics, en aquest cas Molière, a la joventut. Així? Escolti, senyor Selves, els joves són joves, no idiotes. És com aquell que ha escrit Don Quijote de la Mancha en castellà actual. Home, Una altra d'aquestes coses que em treuen de polleguera. Cal fer teatre pels joves? O senzillament fer teatre? I ja seran els joves, els madurs, els vells, qui diran si allò els agrada o no. S'ha de fer teatre digerit? En reduir el temps, els conceptes, el contingut? Fer-ho adequat? Facin un clàssic com el que és? Un text que conserva la veritat dels sentiments, els dubtes i les conviccions dels humans de sempre. Dos clàssics. Li acaben de donar el Premi Princesa d'Astúries Abans Príncipe de les Artes a Núria Espert. Des de l'any 1981, o sigui 35 anyets, només dos actors i una actriu ho han rebut, i els tres han estat també directors: Fernán Gómez, Vittorio Gassman i ara va Núria Espert. Han donat a 7 arquitectes i a 7 escultors, per exemple, no sé. Un dia anirem a fons perquè els premis són 50.000 euros, una escultura de Joan Miró, una insígnia i un diploma. I la llista de benefactors, escolti'm, és sucosa. Tercer clàssic. En l'enterrament d'Esteve Polls, gran director, gran home de teatre, primer mestre precisament de Núria Espert, no hi havia cap representant de cultura de la Generalitat o de l'Ajuntament de Barcelona. Ningú representant oficial. Quina pena. Amén. Estem escoltant una música que pertany a un espectacle que es presenta aquest dissabte, no al Teatre Auditori, sinó a la plaça Victòria dels Àngels, és a dir, a la plaça que hi ha davant del Teatre Auditori i davant del Conservatori de Música. És un espectacle amb títol Rudo. I tenim amb nosaltres, a l'altra banda del telèfon, però el tenim amb nosaltres, espero, a Manolo Alcántara. Bon dia, Manolo.
Hola, bon dia.
Com estàs? Em sents bé?
Sí, molt bé, molt bé.
Escolta'm, a veure, explica'ns primer de tot, què és Rudo?
Bueno, Rudo és un espectacle de circ contemporani, circ contemporani personal, singular. És com un circ d'autor. I és això perquè és un circ que està mirat molt, molt a dintre. És un espectacle que parla sobre l'esforç, és un espectacle on hi ha equilibri, més ben dit, desequilibris, i que té un component de risc que el comparteix amb el públic. Rudo passa a una escenografia molt íntima, on l'agrada, on hi ha la gent, forma part de l'escenografia.
Perquè tu, Manolo, surts de casa, agafes la furgoneta, agafes el tràiler, agafes tot el teatre, tota la carpa i te l'emportes amb tu. I arribes a un lloc i ho muntes, i sí. A partir d'aquí tens un espai, una carpa especial pensada per un màxim de 120 persones.
Exacte, és un espectacle molt íntim. Bueno, t'he de precisar que no és ben bé una carpa, és una escenografia amb una rodada i una grada que no és ben bé una carpa, però simila dintre que és una carpa. És un espectacle que el fem dintre del teatre moltes vegades i fora del teatre també, a places, a jardins, bueno, a l'estiu tirem més de festivals, a l'hivern de programació. També, i has dit una cosa al principi, que era davant de la plaça d'Auditori, s'ha canviat, per això s'ha canviat d'última hora. Es fa al hall de l'Auditori.
Molt bé.
És una petita, un petit canvi d'última hora que m'ho han fet saber des de l'organització, i ja que fem aquesta entrevista, ho dic per la gent que es vulgui apropar, que sàpiga que si no veu res muntat a la plaça, que va bé, que dintre de l'Auditori, al hall, estarem Rudo i encantat de que vingui la gent.
Perquè estava previst que faries dues funcions, una a les 7 de la tarda i una altra a les 9. Això continua igual?
els horaris els dono per bo, perquè no sé exactament a quina hora són, eh? Jo fins a l'últim dia que no m'ho diu la meva companya, ei, què és aquesta hora? No, però crec que sí, però no sé si dir-te que era a les 6:30, el primer bolo.
Jo del programa que tinc aquí davant, que és el programa oficial, el que diu és això, que,
doncs llavors està bé.
Que es farà a les 7 de la tarda i a les 9, i, o sigui, 19:21 concretament, però com que, no, ho dic perquè com que comentaves aquest fet del canvi aquest de passar-ho de la plaça a l'interior del vestíbul,
sí.
Doncs que hi hagués hagut algun canvi més i perquè la gent també ho sàpiga si escolta el programa. Bé, escolta, Manolo, tu ets una persona que jo penso que fas una cosa especialíssima, que és que acostes tant a l'espectacle a la gent que aquella sensació típica de quan un va al circ i diu a veure què li passarà a l'artista, penses, a veure què em passarà a mi.
Sí, aquesta és una pota de l'espectacle. A mi m'agraden molt els espectacles fer vibrar, tocar emocions, no? Que la gent senti. I no hi ha dubte que la proximitat això ho dona. I tal com deia al principi, és una aposta en el que el risc està compartit. La gent està tan a prop, evidentment, que li passa, i després m'ho diu moltes vegades quan surt, que realment la gent m'ho diu, hem passat por. I jo dic, és que aquesta era la finalitat. Entre cometes, por d'aquesta, com quan veus una pel·lícula de por, una por que t'agrada, que està controlada i que està molt treballada. Però jo, encara que faci circ contemporani, venim del circ clàssic. I el circ clàssic, o totes les arts clàssiques, el que tenen molt bo és que són clàssiques perquè funcionen i ha fet que es mantinguin en el temps. Llavors, hi ha unes coses del circ que estan aferrades al circ, que és el morbo, que és la por, que és el risc, i aquestes coses, doncs, a mi m'agrada conservar-les, encara que ho representi d'una manera molt diferent. I és molt diferent perquè m'interessa molt el meu circ, un circ propi, que no és ni millor ni pitjor que un altre circ, però sí que és molt singular. El que faig jo només ho puc fer jo, i un altre circ singular d'una altra persona només ho pot fer ell, i el clàssic sí que té més uns recursos més iguals. I és el circ que després de 25 anys d'ofici és el que m'agrada fer i és el que intento millorar i créixer i portar espectacles que no deixin indiferents.
Perquè tu vas creant davant de la gent aquestes torres, aquestes figures amb les caixes de fusta, que ja has aconseguit donar-los aquesta patina de velles, no? D'una cosa molt... que no ho són,
sí.
Que no ho són però ho semblen. I vas construint-ho d'una forma... I vas progressivament creant aquest tipus d'espai i després fas els equilibris a partir d'aquí, fas els moviments amb la barra, aquesta proximitat que deia abans, per què aquesta imatge que a més penso que està molt ben creada, d'una escenografia d'una cosa doncs antiga, vella, per què ho has buscat d'aquesta manera?
Bueno, bé, és durant... Jo parteixo d'una idea i la idea pot ser molt petita però és l'espurna que fa créixer l'espectacle i treballar sobre l'espectacle. És un espectacle sobre creació. Jo mai tiro de repertori. Tot el que està posat a aquest espectacle no s'ha fet abans, està per aquest espectacle i no farà servei a un altre espectacle. És un espectacle de creació que s'ha construït durant 3 anys. La primera idea, el pal de paller, era l'esforç. I encara que no ho faig a rudo, però tenia una idea de treballar amb aigua. Perquè hi ha nens o dones a l'Àfrica que per anar a veure aigua han d'anar 7 quilòmetres. I 7 quilòmetres per tornar per tenir aigua a casa seva, no? I jo volia treballar sobre això, sobre l'esforç de coses que aquí al nostre món són molt... és cap esforç, però a una altra part del món és difícil. Doncs bé, d'aquesta idea és d'on surt Rudo. El que passa és que després es va complicar, es va anar agafant un altre camí, i tot i que hi ha un petit guinyo amb una ampolla que aconsegueixo aigua, és un petit guinyo aquesta idea, el que m'interessava és treballar l'esforç. I treballar l'esforç d'una manera física, d'una manera analògica, com l'han fet els nostres pares i els nostres avis, que ho han fet tot molt manual, sense màquines. Per això l'escenografia és, encara que sigui atemporal, no ho saps, potser no ho saps dir si és de 1850 o 1930, mm-hmm. però sí que saps que és abans, és com pre-revolució industrial o començament de revolució industrial. Té aquest caire, no?, d'una mina, d'una cantera, i és això. Jo, amb aquests elements, els elements de treballar l'esforç, amb la precarietat, amb la intimitat, amb el risc compartit i amb música en directe, això i 3 anys, doncs dona el Rudo. Jo tinc una manera de treballar molt intuïtiva, perquè no sóc autodidacta, i quan vols fer algo personal, el millor que pots fer és escoltar la teva intuïció.
Vas treballar, vas col·laborar, ho heu col·laborat amb la Clara Peia per la música.
Sí.
Com hi arribeu? Com arribeu a aquesta conjunció tots dos?
Sí, la Clara Peia, que ha composat la música, que és una gran amiga també i gran música, quan li vaig proposar i li vaig proposar, bueno, jo li vaig explicar tot el que volia transmetre, ella em sap llegir molt bé, i potser lo més complicat és que aquesta contundència, aquesta brutalitat i aquest esforç, que amb unes caixes passades és més fàcil veure-ho, és passar-ho a la música. Que a la música està interpretada per un violí i per un cello, la Maria i la Laia.
La Laia Rius al violí i la Maria Bou al violoncel.
Exactament. Llavors, aquest era el repte, sobretot per la Clara. I era un repte tan gran que, a partir d'unes músiques, un caire minimalista, aconseguir que tingui molta contundència i que estigui equilibrat. Aquest esforç físic que jo faig amb les caixes i amb els equilibris, i aquesta música que no desentoni. I és tan així que els assajos, la Maria i la Laia em deien, però si nosaltres ens cansem més que tu. Vull dir que realment és una música que per moments és molt, molt contundent.
Està molt integrada, està molt integrada amb els teus moviments, realment.
Sí, està molt ben buscada, molt ben trobada, i ara, després de 2 anys que hem recorregut una mica a Europa, volem continuar fent bolos, és un espectacle que encara té recorregut, doncs està molt tancat i estem molt contents del Rudo. I la música és una meravella. Jo sempre aposto, els últims 7 espectacles que he fet, tant si són projectes propis com projectes d'altres persones, sempre he treballat amb música en directe, i és d'una riquesa portar la música en directe a acompanyar l'espectacle que espero continuar-lo fent, perquè cada vegada és més difícil, no?, amb la que està caient, però és una delicadesa que fins que pugui vull apostar per música en directe.
Jo penso també que el vestuari de la Rosa Soler és fantàstic, està molt ben, molt ben aconseguit, perquè des del punt de vista estètic dramàtic, podríem dir, no?, encaixa perfectament també amb el que tu em sembla que vols mostrar.
A mi, sí, és que un espectacle jo ho concebo com un tot, i tot és molt important. Sí que és veritat que per mi el que més importància té és l'essència de l'espectacle ha de ser lo principal i lo més fort, però després tots els components que envolten aquesta essència, quan millor siguin, més t'ajuden a l'espectacle. I el vestuari, que l'ha fet la Rosa Soler, que jo sempre he treballat amb ella, fent molt bon lligam, i també en sap llegir molt bé, perquè hem crescut junts, doncs és impressionant, realment, està molt bé. I també hem de dir que la sonografia i també la creació va estar el Xavi Erra, que també, vull dir, és que clar, a l'escenari estem la Laia i la Maria a la música, i jo, però després aquesta creació ha estat gràcies a un equip que...
En Xavi Erra, com deies, el Luis Nevado per una altra part també, no?
Ha fet les llums, ha fet tot el tema tècnic del començament, ha donat el tret de sortida al tema tècnic, ara anem amb un altre tècnic, però és tan important tenir aquest equip que mig espectacle és de l'equip i mig espectacle és teu, vull dir que no faria res sense l'equip.
Aquest ball que fas amb aquelles peces metàl·liques, que fas un ball, com ho fas allò?
A l'embut, sí. Et refereixes?
Com t'arriba la idea de crear aquest tipus de dansa, no?
El bo que tenim nosaltres és que ens apassiona la nostra feina. I això fa que cada dia, quan t'aixeques, vas al local. I vas al local a millorar l'espectacle que tens, a crear el segon espectacle, i ho fas amb molta passió. I és per això que no hi ha un sostre. El sostre no existeix. Tu treballes i intentes arribar al més amunt possible, al més lluny possible, no? I això fa que quan tens una coreografia sempre la vols millorar, sempre l'estàs retocant, sempre... En principi és això, és la passió, és la curiositat. La curiositat crec que és un component molt important quan vols crear. Perquè...
Tens un altre col·laborador que és un Titella.
Ah, sí.
Titella que vaig veure que en Narchi és basc l'autor?
Sí, el Narchi l'ha creat, d'això Titelles. El Titella que surt al Rudo és un número que era molt necessari a aquest espectacle, perquè tanta contundència necessitava un contrapunt. I és per això que és molt curiós que sempre una persona, per molt ruda que sigui, sempre tindrà un punt tendre. És el contrapunt, no? És el yin i el yang. I per això, amb aquest espectacle, que era d'una respiració tan a dalt i d'una tensió tan continguda, tant al públic com a mi, havia de baixar una mica la tensió. I és per això que hi ha aquest contrapunt de posar elements tendres, com un Titella, que agrada molt a tothom i bueno, doncs és aquest conjunt del Rudo.
L'estrena va ser Tàrrega? Ara no estic segur. Va ser Tàrrega?
L'estrena?
Sí.
No, l'estrena l'estrena va ser el 2014,
sí.
Vam passar per Tàrrega.
Ah, vau passar per Tàrrega.
Com no
vull dir,
és una fita imprescindible. Però l'estrena va fer perquè vam fer una col·laboració a Calestruc de Sabadell, uh-huh. Ho vam estrenar a Sabadell.
Sí.
Després ja vam anar a la Fira del Circ a Trapeci, a Reus, després ja vam anar a Leió, que és una altra fira, i d'aquí ja vam començar a fer bolos. Va tenir una coproducció amb el Grec, per la qual vam passar per el Grec 2014 a Barcelona, i des de llavors doncs, hem fet gairebé 80-90 funcions des de Polònia, Alemanya, Holanda, França i l'estat espanyol. Vull dir que estem molt, molt contents perquè hem estat a molts puestos. Aquest any tenim gira també, tenim molta gira fora, Pirineus cap amunt, i va francament bé.
Trobes respostes diferents amb els diferents països que has anat, que s'accentuïn, no? O senzillament la gent més o menys respon igual a la banda de la teva suggerència, dels teus moviments, de l'equilibri?
És molt curiós, perquè portat altres espectacles que sí que tenia resposta, però amb aquest espectacle sí, és molt semblant, és molt semblant, perquè, com ja t'he comentat, que és molt contingut, la gent ho agraeix al final. Sí, durant l'espectacle està més absorta, està més, més sorpresa, i és molt més semblant, des de Sevilla, que hem estat, fins a Varsovia, que la reacció del públic és bastant similar, és molt curiós. I molt contents.
Deu ser que estàs molt a prop, Manolo.
Sí, tenim una cosa que ens agrada molt, que posem una llibreta per qui vulgui deixar un comentari al final de l'espectacle.
Sí.
I és increïble com hi ha unes constants a tot arreu, no? I mira, una constant que és molt maca, aquesta m'agrada molt, que sempre que deixa un comentari un nen petit, quan firma posa, no sé, Joel, tinc 4 anys o tinc 6 anys. Els nens petits sempre posen l'edat. Però hi ha unes constants de que la gent diu, poèticament rudo, vull dir que és com treballar la brutalitat des d'una perspectiva, des d'un contrapunt, amb tendresa.
Hi ha una... Tu comentaves de molts anys que ja portes en el circ, em sembla que l'anterior era Plex,
que també vam estar a Sant Cugat,
i que era tot una altra cosa, perquè l'element bàsic que tu feies servir en aquell moment era paper, i per tant comparativament no hi ha punt de comparació en aquest aspecte. En canvi, potser molt de la creativitat, evidentment, sí.
És que a mi m'agrada molt agafar un element, m'agraden molt les idees, els espectacles o les coses que es poden explicar amb una frase o que es poden explicar d'una forma molt senzilla. Les coses que són molt enrevessades a mi no m'agraden tant. I aquesta facilitat, jo sempre treballo des d'un punt de vista més de suggerir que d'explicar. Faig coses gràfiques però no són explícites, i suggerir m'és molt més interessant. Per això hi ha un treball una mica ambigu, amb el sentit de que cada persona pot extraure la seva pròpia lectura sobre l'espectacle, que és el que ens passava a Plex i també passa a Rudo. A Rudo potser una mica menys, però a Plex, que treballava una mica més la fantasia, clar, la gent podia extraure una lectura molt personal. Però sí, era això, era treballar l'univers del paper. Mira que s'han fet coses amb el paper, però en un moment donat va sortir aquesta idea i vam treballar el paper des d'aquesta forma més personal, més creativa. Per exemple, en aquell espectacle vam dir, què s'han fet coses amb paper? S'ha fet això, s'ha fet això, què ens ve? El primer que ens ve al cap, això, 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 molt bé. Quan teníem una llista de tot el que ens venia al cap, deien, d'això no farem res. I ara comencem a fer coses. I és una de les coses que m'interessa. Quan vols crear... Hi ha gent que diu, tot està inventat. I jo em nego a creure això. Jo crec que encara a tot se li pot donar una volta, es pot buscar... Sempre es podrà fer o es podrà presentar una cosa d'una manera especial, es podrà tenir una creativitat. La creativitat és un múscul que no té límit. Vull dir que llavors, sempre...
Només cal exercitar-lo, Manolo? Només cal exercitar-lo.
Exacte, és això, sí.
Per cert, parlant d'això, ara estàs amb el Rudo, com deies, has fet molts bolos per Europa, continues, però en el teu cap hi ha alguna perspectiva,
sí.
Alguna perspectiva nova?
Sempre, sí. Sí que sempre hi ha una perspectiva, i no només hi ha una perspectiva, sinó que ja ha començat, vull dir, ja té una llibreta i mitja escrita, dibuixos, i ha fet proves al local, i sí que és veritat que cada vegada amb família, amb una vida complicada, m'és més difícil trobar temps, amb el temps que requereix Rudo, dos projectes més que tinc d'altres artistes, em costa molt trobar temps per fer-lo proper, però ja està el CAP, ja està les llibretes, ja està el local, i d'aquí, no sé si 2, 3, 4 anys, doncs sortirà a la llum. I és una de les coses que m'agrada molt, treballar sense presses. Treballar sense tensió per crear és una cosa molt important per mi. Jo sóc una persona autònoma, molt petiteta com a companyia, que m'ho puc permetre. L'únic que poso és el meu temps, i el meu temps fent el que més m'agrada és de la millor manera que està empleada.
Està molt clar, Manuel Alcántara. Estic molt content de que hagis pogut parlar amb nosaltres, que ens hagis explicat en rodó una mica. Repetir altra vegada que la gent que vagi al Teatre Auditori i que pensi que estarà dins el vestíbul i no a la plaça, però que estarà, i perfecte, que tindrà l'ocasió de veure un espectacle fantàstic, suggerent, suggestiu, tendre, a la vegada dur, complicat, però amb aparença, però en canvi amb unes solucions màgiques, gairebé màgiques. Manolo, que tinguis molt èxit, i a moltes veure si gràcies. Quan tinguis aquesta perspectiva d'un altre espectacle a punt, tindrem ocasió de tornar-ne a parlar.
Tant de bo. Moltes gràcies, i bueno, convidar la gent de Sant Cugat, que s'apropi aquest dissabte, i que gaudeixi de l'espectacle.
Evidentment, allà ens veurem.
Molt bé.
Gràcies.
Fins sempre.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Encara no t'has assabentat de tot el que pots fer a Sant Cugat? Accedint a cugat.cat trobaràs l'agenda d'activitats més completa de la nostra ciutat. Activitats Sant Cugat. Pots gaudir en família tant d'activitats d'oci com d'aprenentatge. Tens un munt d'opcions per escollir. Apunta-t'ho. La guia Activitats Sant Cugat, ara a cugat.cat.
De dilluns a divendres a les 9 del matí, Sant Cugat ens dona la seva opinió a El Gall del Monestir.
El Gall del Monestir. Tota la informació local d'actualitat comentada per les veus de Sant Cugat.
I si t'ho has perdut, torna a l'escoltar a les 3 de la tarda. Cugat.cat. La vida és local.
Molt bon dia, comencem aquest repàs informatiu. La majoria han estat causades per incendis urbans de caràcter menor. Molt bon dia, el rugby Sant Cugat va caure ahir 19-10 davant el Lima.
Empresa de components d'automòbil Delphi ha anunciat que tancarà la planta.
A primera hora, la informació més propera, la que necessites. Primera Plana, de dilluns a diumenge, de 6 a 9 del matí, al 91.5 FM. Cugat.cat, la vida és local.
L'Ajuntament informa.
Consulta del cens electoral. El cens electoral es pot consultar fins al mateix dia de les eleccions, el 26 de juny, entrant al web municipal santcugat.cat, trucant al telèfon 010 o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana. El telèfon de consulta de l'Institut Nacional d'Estadística és el 901-101-900. Subvencions, cooperació al desenvolupament. S'ha obert la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i per a accions d'educació per al desenvolupament 2016. El termini de presentació finalitza el 24 de maig. Les sol·licituds s'han de presentar per duplicat a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de Sant Cugat o als districtes. Subvencions per al pagament de lloguer. Fins al 15 de juny està oberta la convocatòria de subvencions per al pagament de lloguer de l'any 2016. El lloguer mensual no ha de superar els 600 euros. Presentació de sol·licituds a l'oficina local d'habitatge al carrer Elies Rogent, número 10, o al telèfon 93 587 89 10. També més informació a promusa.cat.
Ha arribat la primavera i ja ens entra la picor. Torna el Picalletres.
Pica què?
Picalletres. 40 instituts d'arreu del territori competiran per ser el millor lletrejador de Catalunya, però hauran de picar molt fort per arribar a la victòria. No et perdis una competició amb tots els ets i uts, amb tots els punts i comes.
Picalletres. P-I-C-A-L-L-L.
Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb dues L's, no amb tres.
Perdó, P-I-C-A-L-L-E-T-R-E-S.
Pica lletres.
Els divendres a les 8 del vespre a Cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Les arts escèniques a molta comèdia.
No hi ha intríngulis, no hi ha intríngulis de la Isabel Castro, quan deia començar el programa, però volia fer una mica més llarg el que he comentat. Isabel Castro, és a dir, la Gisela Figueres, la tenim gravant un personatge, un nou personatge de la Riera. I, malauradament, doncs clar, està molt limitada amb el tema d'horaris i difícilment es pot lligar quan la televisió està pel mig, la televisió més important del món. En fi, esperem que la Gisela tingui molt èxit amb aquest personatge que farà, tindrem ocasió de comentar-ho amb ella i també amb la seva amiga Isabel Castro. I ara continuem amb l'agenda. Som-hi!
Roto, el mundo está ya y puede parecer que yo estoy loco. Tan solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata, el mundo muere y no quisiera yo darle la espalda, tampoco suplicarle que me espere. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar del mundo así. Salta por la ventana y yo mordiendo el rojo de tu cara, regateando a la conciencia entre tus alas. El mundo acaba, el mundo pierde y por la boca mueren nuestras almas, jugando a ser amantes inocentes. Y si mañana no queda que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana mañana no queda más que un ángel. Y si mañana tan solo somos aire, y si mañana no se encuentran enredados, que nos dejen descansar.
Escoltàvem a Pablo López, que farà un concert el divendres a les 9 de la nit al Teatre Auditori. Tour El Mundo. El Mundo y los Amantes Inocentes. Llavors ens diu una frase que em fa gràcia perquè diu: nos hicieron pequeños, nos soñamos gigantes, pobres gigantes tan grandes que olvidamos el mundo. Bé, no sé, suposo que tindrà molt èxit. Em sembla que estan, no sé si les entrades exaurides, però gairebé. I el concert serà, evidentment, amb Pablo López de piano i veu, perquè ell s'acompanya amb el teclat, i amb Quim Fanio a la guitarra, amb Fèlix Fanio, són germans, evidentment, amb la bateria, i el Matías Eisen al baix. La veritat és que en Pablo López ha anat creixent des de fa uns quants anys, està en aquesta línia que podíem dir David Bisbal, Malú, David Bustamante, Dani Martín, Alejandro Sanz, etc, etc. Està començant, no està en aquell moment com podia ser Alejandro Sanz, que el Teatre Auditori evidentment no s'hi poden ni plantejar, no perquè no vingués gent, sinó perquè no el poden pagar, òbviament. I també en el Teatre Auditori, en el del dissabte, tal com dèiem abans, a les 7 i a les 9 de la nit, l'espectacle Rudo, amb la companyia del Manuel Alcántara, que m'han comentat amb ell tant l'espectacle com la seva creació, la seva evolució, un espectacle íntim, ell diu precari, però molt arriscat i amb aquests punts de tendresa que apuntàvem abans, com és la participació d'aquest titella creat específicament per aquest espectacle, una voluntat i una il·lusió que aconsegueixen que l'artista s'enfili amb uns equilibris molt precaris per unes construccions molt fràgils que han anat muntant a la vista de tots els espectadors, i amb un violí, un violoncel en directe, amb la música de la Clara Peia, que és extraordinària, ja ho veureu, i amb aquestes dues intèrprets, l'Aia Rius al violí i la Maria Bol al violoncel, que ho fan molt bé. Però és que el diumenge al mateix Teatre Auditori, o sigui, vol dir que divendres, dissabte i diumenge hi ha coses al Teatre Auditori, el diumenge dic que a les 7 de la tarda tenim el Cor Simfònic Femení de Catalunya, que és una nova formació a base d'ajuntar 100 veus femenines, cosa que a Catalunya no s'havia fet mai. Hi ha alguns països que sí que en tenen, de cors femenins, però aquí no s'havia fet mai, i s'ha aconseguit a base d'ajuntar el cor de noies d'Orfeo Català, les noies del cor de l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca, el cor Aglepta d'aquí de Sant Cugat, el cor femení Vox Alba de Barcelona, i en aquest cas dirigit per Elisenda Carrasco, cap del Vox Alba, l'Aglepta dirigit per Oriol Castanyer, de Sant Cugat, els dos, i les noies del cor de l'Auditori dirigit per Xavier Pastrana, que a la vegada en Xavier Pastrana dirigeix l'orquestra de l'Auditori Josep Carreras. Jo penso que pot ser un concert interessant, entre altres coses, perquè ens fan música de Britten, música de Schubert i música de Vaughan Williams, penso un repertori molt ben integrat, i aquesta conjunció de les 100 veus pot ser molt interessant, sobretot amb el Folk Songs of the Four Seasons del compositor anglès Ralph Vaughan Williams, que és una de les poques obres que s'han escrit fins ara, interpretada directament, o sigui, feta, construïda, creada expressament per a cor femení. També tenim jazz, naturalment. Tenim jazz a la cafeteria del Teatre Auditori, en aquest cas el diumenge a la nit, amb un grup de la Júlia Valle Trio. Júlia Valle toca el contrabaix, té una carrera molt llarga, molt llarguíssima, i l'acompanyarà al piano Marco Mezquida, que ja està bastant apuntat. Va fer un concert fa pocs dies, el dia 8, va fer un concert ell sol, de jazz, i en David Xirgo a la bateria. O sigui que tenim Julio Ball al contrabaix, Marco Mezquida al piano i David Xirgo a la bateria, el diumenge a les 9 de la nit a la cafeteria del Teatre Auditori, que és uns concerts que tenen molt èxit, que hi ha moltíssima gent sempre. Jo penso que tenen que fer un pensament i traslladar-ho al vestíbul i fer-ho una mica més gran, perquè sempre hi ha moltíssima gent i a vegades no hi ha possibilitats. Però de moment això és tot. Això és tot, i esperem que tinguem ocasió la setmana que ve de poder parlar de la Companyia Nacional de Dansa. Veurem si tenim ocasió de fer-ho directament, veurem si podem fer-ho també amb el director de l'orquestra Sant Cugat, en Josep Ferrer, i parlarem del Don Quijote, una coreografia basada en antigues de Màrius Petipa i d'Alejandro Goski, però que el José Carlos Martínez, el director actual de la Companyia Nacional de Dansa, doncs ha utilitzat per fer-ho més actual. Per tant, amics, tenim moltes coses per veure, tenim un cap de setmana ple al Teatre Auditori, i també segur, segur que hi va alguna cosa més. No estic ara amb la idea, però em sembla que tenim l'Urban Picnic al costat de la Casa de Cultura al migdia del diumenge. Música en directe i a menjar una mica allà estirats a la gespa. Doncs fins al dijous que ve. Adéu, que vagi molt bé.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.